Senyor Duc, bona nit.
Bona nit, molt bona nit.
Gràcies per acceptar l'entrevista amb Els Sentits a propòsit dels seus 75 anys, també d'aquest llibre d'articles titulat En paraula al món, que han publicat a Fragmenta, amb tot d'articles, entre els quals algun de seu, però amb tot d'articles de deixebles i admiradors. És un homenatge a en Lluís Duc, li han dedicat programes a la televisió, li han donat la Creu de Sant Jordi. Això vostè, que durant tants anys ha estat semi-amagat, amb un prestigi creixent, però això, no direm la clandestinitat, però sí conegut per ser molt reduïts, com ho porta aquest, no fama, però aquest reconeixement?
Francament, no gaire bé, perquè jo no estava ni estic acostumat a aquesta, diguem-ne, presència pública, no? I francament em trobava més a gust, diguem-ne, en una situació de més discreció. Però bé, també cal agrair, doncs, la gent que m'estima i la gent, doncs, que amb la qual he parlat i hem coincidit en moltes coses. I en aquest sentit, diguem-ne, malgrat que a mi la presència pública no és una cosa que m'hagi interessat gaire, però sí que haig de reconèixer que el reconeixement per part d'amics i de deixebles i això, doncs, és una cosa que satisfà.
Ha fet 75 anys. Un dels punts forts de la seva investigació i de la seva obra és l'ambigüitat dels humans, no? Una mica entre l'ordre i el caos, sempre amb l'amenaça de la contingència, que en diu vostè. En quin punt es troba vostè, senyor Duc?
Bé, jo em trobo, diria, en una situació d'una gran pacificació. És a dir, malgrat que vivim en un moment de molt trasbals, crisis econòmiques, crisis culturals, crisis religioses, però jo personalment em sento, diguem-ne, pacificat, la qual cosa no significa de cap de les maneres que cregui que he arribat a cap final, perquè jo, com a creient que intento ser, no, que sóc, que intento ser, crec que al final no pertany, diríem, en aquest món, no? a la realitat, diguem-ne, mundana. Però dintre d'aquesta provisionalitat que és la vida humana, bé, doncs jo em trobo en un moment que podríem dir-ne dolç. Possiblement això és degut a això de l'envelliment, no? És a dir, l'envelliment crec jo que subratlla els aspectes pitjors, però també els millors de cada persona, no?
M'ha cridat l'atenció allò que ha dit abans vostè, diu jo que sóc creient, diu, intento ser creient, ho intenta?
Clar, és un intent, no? I el mateix es pot dir de l'amor o de l'esperança, és a dir, de les grans qüestions humanes sempre són tempteig, no? I perquè l'ésser humà és un ésser que s'equivoca, i per tant és un ésser que constantment anem temptejant. Per això aquest verb temptejar m'agrada tant, perquè és el que realment hauríem de fer els éssers humans. Estem sempre temptejant, estem sempre, diríem, situar-nos enmig d'aquest flux imparable que és la nostra pròpia biografia, que és el nostre propi temps. Constantment, diríem, estem en aquesta situació que Rilke anomenava d'acomiadament, no? D'èxode, no? De provisionalitat. I és en aquesta provisionalitat on trobem petjades del més enllà. Tinc en premsa un llibre que el títol és molt significatiu, el títol és El més enllà del més ençà, perquè és a través del més ençà, d'aquesta provisionalitat, d'aquest neguit, d'aquestes preguntes, que podem detectar petjades, rumors, allò que Peter Berger en deia rumors d'àngels, no? Podem trobar, diguem-ne, aquestes ruptures de nivell que ens donen a entendre intuïtivament, al·lusivament, aquest, diríem, aquest més enllà, és a dir, aquest més, aquesta diferència qualitativa segons la qual ni el mal, com deia un autor jueu, ni el mal ni la mort no tindran la darrera paraula.
Però és un més enllà, no sé si es pot precisar, però és un més enllà despersonalitzat, és un més enllà que no hi ha cap mena d'identitat individual.
Bé, evidentment, quan parlem d'aquestes coses, sempre hem de referir-nos, hem de parlar amb imatges, metàfores, és a dir, hem d'utilitzar aquesta funció que tenen els llenguatges de transgredir la pura, diguem-ne, materialitat, el pur instant. Jo sempre recordo, també esmentant uns versets de Rilke, que en uns versets d'ocasió, versets molt ocasionals, ell diu, benaurats els qui saben que darrere de tots els llenguatges hi ha l'inexpressable. I l'inexpressable és inexpressable. El que passa que nosaltres, a causa de la nostra condició, vulguis o no vulguis, l'expressem. Però hauríem de ser conscients que aquestes expressions són sempre fallides, no? Són sempre inadequades, són sempre provisionals, responen a la nostra situació d'un temps i d'un espai. Com deia Pascal, diu, un mal de queixal ens fa perdre el món de vista. No? I per tant, els éssers humans som éssers que tenim un anhel d'infinit, però això ho expressem amb coses trivials i a vegades fins i tot amb comportaments veritablement reprovables. Perquè, esclar, el negoci, per dir-ho d'una manera vulgar, el negoci amb el més enllà ha estat, en la història de la humanitat, un dels negocis més perversos que un es pot imaginar.
Quan diu això, entenc que es refereix també a l'Església o a sectors de l'Església, o estem parlant d'altres cultes, d'aquestes qüestions més esotèriques?
No, jo estic parlant del conjunt de la humanitat, perquè totes aquestes qüestions jo crec que són detectables o poden ser detectades en totes les religions, en totes les cultures, en totes les formes polítiques, perquè en definitiva això és la condició humana. I per tant, diguem-ne, tots els éssers humans podem patir aquestes coses, i per tant tots els éssers humans estem, diguem-ne, sota l'imperi dels llenguatges, no? I per tant, diguem-ne, tots els éssers humans, ja sigui des d'una perspectiva estètica, religiosa, política, social, podem fer malbé els llenguatges. I fent malbé els llenguatges, el que passa és que ens fem malbé nosaltres mateixos. Quan parlo de paraula m'estic referint, doncs, evidentment, a la oralitat, però també m'estic referint al llenguatge mímic, als llenguatges al·lusius, als llenguatges visuals, és a dir, totes aquestes formes que té l'ésser humà per comunicar-se, per, d'alguna manera, fer present l'absent. No? Aquesta jo crec que és la gran qüestió a nivell polític, a nivell familiar, a nivell escolar, és a dir, a nivell artístic, a nivell estètic. Aquesta és la gran qüestió. Com fem present l'absent? És a dir, com el nostre desig, i aquí hi ha una altra gran categoria, com el nostre desig ens permet, diguem-ne, fer present l'absent passat, però també l'absent futur.
I la pitjor crisi, entenc, que és la crisi de la paraula, en tots aquests àmbits dels quals vostè ha parlat, no? Que han estat tan importants per ordenar, almenys fins a un cert punt, el món per a tants milions i milions de persones, no? És a dir, l'escola, l'església, la família, els mitjans de comunicació, que les paraules no siguin cregudes, no? Que no tinguin prou valor, aquest és el fonament de totes les altres crisis, potser?
Clar, jo crec que la gran crisi del nostre moment històric, i en el fons totes les grans crisis de la humanitat sempre són crisis de confiança. És a dir, les societats humanes caminen, es desenvolupen, creixen i també moren, o bé per mitjà de la confiança o per mitjà de la desconfiança. Jo crec que avui dia estem assistint en la nostra societat a una terrible presència de la desconfiança. És a dir, avui dia totes aquestes estructures que tenen com a missió la socialització de les persones, no? Ja sigui la religió, la política, l'escola, quina és l'estructura que avui dia inspira confiança? Són els mitjans de comunicació. Esclar, amb els mitjans passa una qüestió que jo crec que és important de tenir-la en compte, i és que els mitjans estan basats en la provisionalitat. Una notícia ve d'una altra, una informació ve després d'una altra. És a dir, tot té una vida molt, molt curta. I, esclar, això mateix provoca que els mitjans donin una enorme quantitat d'informació, però aquesta informació molt sovint no arriba a ser veritable comunicació. perquè la mateixa provisionalitat, el mateix, diguem-ne, descalçar una notícia a l'altra o una entrevista a una altra, això mateix fa que no tinguem temps per pair. I per això, diguem-ne, la qüestió aquesta de la velocitat i des d'un altre punt de vista, la provisionalitat, són factors tan importants en el moment present, perquè és que no tenim temps per pair les coses, no? Esclar, aquí passa com, aplicant el símil de la digestió, és com si una persona volgués accelerar el ritme de la seva digestió.
Alguna esperança? És a dir, està en crisi l'escola, la família, està en crisi la religió, els mitjans de comunicació. Caram, que dur que és néixer ara, no?
Néixer sempre ha estat molt dur.
Per la mare.
Per la mare. I jo crec que, com deia una poetessa alemanya, diu, l'autèntica esperança, i ella ho deia en temps de la dictadura nazi, no? O sigui, no ho deia en un moment. L'autèntica esperança, deia Gertrude von Lefort, que és aquesta poetessa, deia, l'autèntica esperança es troba sempre frec a frec de la desesperació. És a dir, l'esperança és el convenciment que ni el mal ni la mort, com diu un autor jueu, no tindran l'última paraula. I, clar, i això, diríem, això no són faves contades. Però jo crec que, a més d'aquesta reflexió, jo crec que l'autèntica esperança són aquestes persones que són testimonis. És a dir, que la seva vida és un reflex, i tota vida sempre és un reflex imperfecte d'allò que diuen, d'allò que creuen, i aquestes són les persones que no solament avui, sinó en totes les èpoques de la humanitat, són les persones que han salvat la humanitat. És a dir, mentre jo sàpiga que aquí al Raval de Barcelona, doncs, hi ha un grup de persones disposat a servir els altres, a fer-se càrrec de l'escola, de la medicina, de tantes i tantes coses, jo crec que mentre hi hagin aquestes persones aquí i allà, el nostre món està salvat. És aquests 70 justos de què parla la tradició jueva que són els que, diríem, aguanten el món. I això no s'ha d'interpretar d'una manera elitista, perquè molt sovint, sinó al contrari, molt sovint, perquè aquestes persones molt sovint són menys tingudes i considerades com a irresponsables, com a il·luminades, és a dir, en tots els qualificatius negatius que un vulgui. Però aquestes són les persones que són autèntics testimonis, és a dir, aquella persona que mostra, posa sobre la taula la veritat d'allò que diu a través de la veracitat de la seva pròpia vida. I això per mi és el que és important avui i sempre.
Moltes gràcies. Sí.